Seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I més en aquests dies magnífics de sol que estem tenint a Catalunya. Aquestes temperatures que ahir a Ponent van fregar els 29 graus. A punts de Ponent, 29 graus. Quin estiu ens espera. Quin estiu ens espera. Si a dia 31 de març a Ponent van fregar els 29 graus, quin estiu ens espera? Igual tant de bo m'equivoqui, eh? Bé, avui les temperatures no arribaran tant, és que hi van ser temperatures, bé, de principis o fins i tot preestiu, eh? I avui ja canviarà la cosa. Però bé, no vull començar per això, vull començar per la tecnologia. La tecnologia és el que ens diu tot això. La tecnologia ens ajuda molt. La tecnologia és una d'aquestes coses que ens fa més sociables, que ens ensenya, que ens ajuda a infinitat de coses. A més, amb l'entrada de la IA, de la intel·ligència artificial, això s'estan obrint unes portes impressionants. L'Alberto Herrera estava parlant ara mateix d'un d'aquests miracles que fa la tecnologia i és tornar la veu a una dona que va patir un ictus i la va deixar sense poder parlar. I ara torna a poder parlar amb la seva veu. Això ho fa la tecnologia. La IA presenta moltes coses, moltes incògnites, però on està el límit? On estan els passos? Mireu, estem enlluernats amb la tecnologia. Segurament les xarxes socials han entrat com elefant en catxarreria, sobretot en les joves, i ens estan matxacant. Però ens estan matxacant ben matxacats. Sobretot, insisteixo, els joves. I quan parlo de matxacats ben matxacats, no ens n'adonem de com ens manipulen totes aquestes tecnologies en concret. Els seus algoritmes, que són pràcticament dictatorials, ens indiquen i ens mostren coses, ens ensenyen coses que nosaltres comprem sense adonar-nos. Quan parlo de comprar, no parlo de comprar físicament, que també parlo de comprar el relat, en aquest cas. I possiblement les conseqüències d'aquestes tecnologies, i molta culpa segurament la tenim els pares, però també les administracions, és confiar massa. És veure un enlluernament de, oh, que moderns que som, no? Sobretot quan posem la tecnologia a les aules de les escoles. On està el límit de posar aquesta tecnologia a les aules de les escoles? Fins a on hem d'arribar? Quin és el punt, en tot cas? Quan veiem tots els informes que tenim de lectures, de comprensió lectora, de maneres de fer les coses, penses, ostres, descriure fins i tot, ostres, aquestes maneres, aquestes aplicacions de tecnologia a les aules, com tablets, com PCs, com les pissarres aquestes digitals que hi ha, com tot això, que no dic que estigui malament del tot, no sóc un entès, però sí em faig la pregunta de on està el límit? Sembla que ara el llibre de paper ja és un llibre digital. Sembla que allò d'escriure ja es fa digitalment, tot per estalviar, per fer. Sembla que el llibre de paper ara sigui un dimoni. Però no. Us explico que ara la tendència està canviant. Perquè ara es veu que les grans ments pensants enlluernades amb la tecnologia s'han adonat que, ostres, el llibre de paper aporta coses que la tecnologia no aporta. Possiblement ens hem passat de frenada amb la introducció de la tecnologia a les aules. Calma, que està molt bé, però igual l'hem de donar la volta. Llavors, és contraproduent la tecnologia a l'aula? On està el límit? En parlem d'això, que crec que és força interessant davant del tema, amb el Miguel Ángel Barbero, que és director dels estudis dels graus d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu. Miguel Ángel, bon dia, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Gracias. Un placer.
Saludarte, José Miguel.
Igualmente, Miguel Ángel. Oye, claro, no sé si ya podemos llegar a una conclusión sobre si la utilización de la tecnología en las aulas es positiva o no acaba de cumplir las expectativas que había.
Bueno, yo creo que aquí es fundamental hacer un discernimiento, porque no nos olvidemos que lo importante es no confundir el fin con los medios. Nosotros como educadores, hablo desde este punto de vista, ¿no? Sobre todo de los maestros y los maestros que queremos formar. Somos personas que tienen un triple objetivo. Un poco, pues, recurriendo a la etimología de la palabra educación. Por una parte sería, nutrir, es decir, dar algo a la persona que le capacite para, segundo aspecto, dar, sacar lo mejor de ella, para, tercer aspecto, conducirle. Es decir, que tenga un propósito en la vida y, en última instancia, pues, conseguir su felicidad como ser humano. A esto nos dirigimos. Entonces, la tecnología nos ayuda a este objetivo fundamental o no. Pues este es un discernimiento que hay que hacer y que precisamente preparar muy muy conscientemente a los maestros y en el uso que estamos dando al aula. Tanto en cuanto ayude a estos objetivos puede ser positivo, tanto en cuanto distraiga o desvíe de nuestro objetivo fundamental, pues hay que poner coto y prevenir incluso algunas dificultades que pueden venir asociadas a este uso.
Claro.
Pero es muy importante este discernimiento,
claro,
hacerlo equilibrado.
Miguel Ángel, claro, en el momento que ves que los alumnos les cuesta a veces, a algunos centros, no todos, pues empezar a escribir o empezar a entender o empezar la comprensión lectora, cuando se está luchando por, cuando hay un exceso de pantallas, ostras, que en el centro también haya pantallas para llegar a algo que se hacía antes con libros. Hay algunos centros que estarían reculando, que igual han reflexionado, han dicho, ostras, igual nos hemos pasado de frenada con las tablets.
Puede ser porque en este discernimiento que te decía, José Miguel, vemos precisamente que el libro sigue siendo un objeto muy actual, porque es capaz de tener, pues si tiene 30 páginas, 30 pestañas abiertas a la vez. Si tiene 50, 50 pestañas a la vez. Y en un solo golpe de página o de mano, digamos, puedes avanzar 40 o 50 páginas de una manera mucho más ágil que lo hace una tablet. Es decir, que hay una tecnología que no deja de ser sino un medio para acceder, no nos olvidemos, a este objetivo que teníamos en educación.
Me hace gracia porque es curioso, es un buen paralelismo el que acabas de poner, porque da la sensación que el libro todavía es mucho más moderno que una tablet, más ágil y más rápido.
Para algunas funciones, por eso sigue siendo un objeto muy a valorar, muy a apreciar, que no debimos nunca de olvidar, si es que lo hemos hecho, y por tanto sigue teniendo una actualidad plena en ese sentido. Como ya digo, sin dejar de utilizar también, yo creo, en aquellos momentos muy específicos, creo que controlados, lo estamos aprendiendo, muy controlados y de una manera que pueda hacer que nuestros estudiantes sean unos futuros ciudadanos responsables y que sean capaces de utilizar la tecnología para el bien, porque sin duda que va a estar presente y que hemos de saber utilizarla, pero siempre poniéndonos gobernantes sobre la tecnología, no al revés. Esto es muy importante.
Es curioso porque, precisamente, y ahora que estaba reflexionando sobre si se ha olvidado el libro, ¿no?, esto que habías comentado, sí. Es que posiblemente ahora esté bajando el suflé tecnológico en las aulas. Me explico, claro, llegan las aulas, llega la inteligencia artificial, llegan las tablets, llegan las pizarras digitales, y hay como un deslumbramiento tecnológico diciendo, ah, pues el libro ya está caduco. Y ahora parece ser, es lo que tú comentabas, que igual no está tan caduco.
No, porque no olvidemos que el ser humano, mientras afortunadamente sigamos siendo humanos, y yo creo que hay una asíntota en el infinito, hablando en términos matemáticos, es decir, por mucho que la tecnología quiera aproximarse al ser humano, el ser humano siempre tendrá la capacidad de razonamiento originaria y la inteligencia, es decir, la capacidad de leer dentro de las cosas, de tener una imaginación que es la que está en nuestro cerebro, que construye imágenes con la que vamos confeccionando nuestra manera de ver el mundo. Y eso, afortunadamente, seguirá siendo específicamente humano. Y afortunadamente, el libro en papel, los textos en papel, lo que leemos y lo que somos capaces de representar a través de las letras, sigue aportando un valor magnífico en nuestro aprendizaje. Por tanto, pues en ese sentido seguirá siendo, aunque pase el tiempo, aunque desarrollemos o se desarrolle mucho la tecnología y hagamos herramientas magníficas, que por otro lado, como digo, ya deberemos también saber manejar hacia el aprendizaje, hacia sacar lo mejor de la persona, pero hemos de tener muy en cuenta que ese uso de la tecnología no será efectivo si no tenemos una formación previa, una lectura. Por ejemplo, hablabas antes de la comprensión lectora, ¿no? Pues una comprensión lectora que es previa al uso de la tecnología y que la presupone. De hecho, seremos analfabetos digitales realmente si no nos formamos previamente en esta escritura, pues incluso pues en esa destreza grafomotriz, que sigue siendo necesaria que nuestros alumnos sepan escribir con lápiz y papel, precisamente para luego sacar máximo partido a la tecnología y usarlo hacia el bien cuando sea necesario y como sea necesario.
Claro, ¿a partir de qué edades es interesante empezar a introducirlos en la tecnología? Más o menos, educativamente hablando.
Sí, yo creo no hay que tener prisa por esto que decía anteriormente. Yo priorizaría mucho más, sobre todo en la etapa infantil, que jueguen con los colores, con lápices, que vayan desarrollando su habilidad grafomotriz y los primeros años de primaria. Priorizaría, sobre todo, fundamentalmente esto.
Pues, señor Miguel Ángel Barbero, director de estudios de los grados de educación de la Universitat Abat Oliba Cego. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Todo un placer. Muchísimas gracias.
Gràcies a ti. Doncs sembla que ara cada cop més som més conscients de l'impacte que pot tenir la tecnologia. Bàsicament, sobretot en el desenvolupament, ja no dels petits, sinó de tots, eh? Conforme el que diuen, el que no diuen, hi ha difusió. Estem parlant de que se'ns tira... És com un immens tsunami que ens ve cap a nosaltres, que ens ajuda a l'hora que ens molesta. És una cosa curiosíssima, aquesta, eh? Sobretot les IAs. Les IAs és tenir les orelles aixecades constantment conforme a l'avenç de la tecnologia, que és molt bona, sense cap mena de dubtes, eh? Però sempre controlada inconscientment del que podem fer o no. Mira, jo soc molt friqui d'aquestes coses, sobretot de les IA, i m'agradava doncs veure l'evolució de les diferents aplicacions, com feien, què no feien, com es feien més llestes. Però és que arriba un moment. Vull dir, l'avenç és tan enorme. Ja hi ha tantes plataformes, per exemple, generació d'imatges. Si tu busques generació d'imatges per IA, hi ha 30.000 ja gratuïtes, la immensa majoria d'elles. Després, si vols premi i tal, doncs pagues. Però la majoria de ser és pública, que alhora entrenes aquesta IA. Vull dir, res és gratis. Això ho heu de dir molt clar. Res, absolutament res, és gratis. Tu quan entres a una plataforma aquesta de generació d'imatges, per posar un exemple, sí, tu li demanes una imatge i te la fa. Però tu també estàs contribuint amb tot això a l'entrenament d'aquesta IA. I ho fas de forma gratuïta. És una relació simbiòtica. Vull dir, ens ajudeu, no? Doncs és tan gran aquesta evolució que és renunciar, perquè és impossible seguir tot alhora. O et dediques plenament o és impossible. Bé, de seguida parlarem d'una cosa, perquè enllaçat amb la tecnologia, i atenció, mireu això perquè és una... és curiós, és una analítica curiosa, perquè enllaçat amb la tecnologia resulta que cada cop estem més ocupats. Per què cada cop estem més ocupats? És curiós. Perquè tenim el mail, tenim un suport tecnològic de mòbil, d'ordinadors, d'IAS, per exemple, per ajudar-nos a ser més productius, per ajudar-nos a l'oci, per ajudar-nos a la feina, per ajudar-nos en el dia a dia, i resulta que estem més ocupats que mai. No teniu aquesta sensació? Quan trigueu? Al mail, per posar un exemple, a l'email, d'acord? A l'email, que suposava que arribava a aquest planeta, que arribava a tots nosaltres, amb la garantia de fer-nos les coses més fàcils i, sobretot, fer estalviar-nos temps. I ara, quant de temps esteu, parlant de feina, ocupats mirant mails? Curiós. Doncs de seguida en parlarem com aquesta manca de temps pot afectar la teva salut. De seguida en parlem aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra, i només a la teva salut, perquè el teu cor és part de la teva salut i te l'has de tenir en compte, el teu cor, eh? Mireu, InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, que està molt pendent d'aquestes coses, cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. La seva web, InsCorBCN.com, InsCorBCN.com, ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita per quan realment ho necessitis. No, no, és que no, mañana, no, és que quan ho necessito, necessito demà o demà passat, doncs hi ha hora per fer-ho. La web, tota la informació, InsCorBCN.com, perquè InsCor cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I això que la tecnologia venia per ajudar-nos, però és que... Carai, és que estem molt ocupats. Per què estem tan ocupats? És que dona la sensació que això no s'acaba mai, eh? És cert, això, eh? I això que provoca manca de temps. I la manca de temps que provoca moltes vegades? Estrès. El cortisol, el famós cortisol, que està molt bé per quan ha d'actuar, però quan està en excés tenim un problema. Pues com afecta tot això al nostre cervell, a la nostra salut, a les nostres relacions, i què podem fer per evitar-ho? Doncs parlem de tot això amb... la neuropsicòloga i professora de la UOC, Diego Emilia Radulal, que tenim al telèfon. Diego Emilia, bon dia, benvinguda.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És veritat que no te n'adones, però és que el temps fugit, és que se te'n va de les mans.
Sí, és una cosa realment, la percepció que tenim actualment de com passa el temps és bueno, una percepció molt dinàmica i tenim aquesta sensació de que no tenim temps per res, perquè al final se'n mengen el dia a dia i en les activitats que portem a terme, a més de manera paral·lela.
Però és només una sensació o és una realitat?
I són les dues coses, és a dir, és veritat que la societat en la que vivim tenim moltes activitats que es donen de manera contínua i de manera paral·lela, però a més també nosaltres tenim una percepció de que aquest temps passa molt ràpid. I aquesta percepció també està molt vinculada amb l'edat, és a dir, quan som petits, la percepció que tenim del pas del temps és que tot va molt lent, i a l'edat adulta doncs la percepció és més ràpida, però bueno, la societat en la que vivim tot és va bugint i realment doncs tenim que les coses passen molt, molt ràpides i que, a més, no es dona temps d'abarcar-ho tot.
Mira, des del punt de vista de la feina, jo estava posant al principi un petit exemple, no? El mail que semblava que venia aquí a agilitzar-ho tot, a fer-ho tot més fàcil, bé, que et donava tot un què, però, ostres, està passant tot el contrari, és que et roba tot temps, això, és que fa tot molt més farragós, no?
Sí, tot el contrari. I a més, no només el mail. Tenim el mail, però tenim el WhatsApp moltes
per exemple,
vegades.
Sí, ho he posat el mail com a exemple, però està això, clar, aquestes xarxes clar, socials, clar. Correcte? Sí.
Jo dic, bueno, no m'envieu un missatge de feina per WhatsApp, feu servir el mòbil o em truqueu per telèfon, però al final tens el telèfon, tens el WhatsApp, tens el mòbil, tens moltes eines per al final robar la teva atenció, el teu temps, i que el teu cervell al final doncs estigui bloquejat o estigui sobrecarregat al final.
Sí, bé. Com afecta aquesta manca de temps al cervell, al nostre dia a dia?
Doncs mira, hi ha una part del nostre cervell que es diu escorça prefrontal, sobretot una part que es diu dorsolateral, que és una part que és la que ens permet fer raonar, que és la que ens permet prendre decisions, que és la part més executiva del nostre cervell, i la fem servir contínuament. I quan nosaltres fem dues coses a la vegada, doncs és la part que posem en marxa. Però què és el que passa? Que quan estem sota aquesta pressió de moltes coses, moltes activitats a la vegada, també el temps que passa ràpid i que hem de fer coses en un termini determinat, l'escorça prefrontal és sobrecàrrega i això fa que el seu funcionament sigui pitjor, i això pot tenir efectes deleteris sobre funcions cognitives com, per exemple, l'atenció, la memòria a curt termini, la presa de decisions o la capacitat per resoldre problemes. I ho veiem, que una situació així de sobrecàrrega, doncs funcionem cognitivament pitjor, i de fet, quan nosaltres estudiem al laboratori com està l'escorça prefrontal, veiem que sobretot en persones que estan patint estrès més laboral o que estan en situacions de molta càrrega, doncs està funcionant per sota de lo normal si la comparem amb persones que no tenen aquesta percepció de càrrega.
Ostres, i a partir d'aquí, això com es gestiona? Perquè, clar, a vegades és difícil treure de sobre feina o fer les coses fàcil. Hi ha persones que segurament ho podran fer, però d'altres que igual estan més esclavitzades davant de tot això. Com es pot gestionar?
Clar, hi ha dues coses. Aquí està la feina real i aquí està també la percepció que nosaltres tenim de la situació. Pues han fet molts estudis que els efectes negatius a nivell del cervell d'aquesta pressió en bona part depèn de com tu perceps aquesta situació. Si tu perceps que tens sensació de control de la situació, l'efecte sobre l'escorça prefrontal i l'efecte sobre l'amígdala, que és una altra estructura sobre la qual pot influir, és menor. En el cas d'una sobrecàrrega laboral, una sobrecàrrega de feina o una sobrecàrrega familiar, l'escorça prefrontal tendeix a funcionar per sota de lo normal i l'amígdala tendeix a funcionar per sobre de lo normal. L'amígdala és una estructura que senyalitza el perill i posa en marxa la resposta d'estrès. Per tant, al final és un peix que es mossega la cua. Però si nosaltres tenim percepció de control malgrat la càrrega sigui la mateixa, doncs aquesta hipofunció de l'escorça prefrontal e hiperfunció de l'amígdala queda més reduïda. Per tant, és bo tenir aquesta percepció de control. D'acord. Ja s'han fet molts estudis de persones amb el mateix situació de sobrecàrrega, un que té percepció de control i l'altre no. I l'efecte és molt, molt diferent.
Entenc que quan hi ha aquesta manca de temps, que quan entrem en aquesta situació que expliques, el cervell es desconnecta. I és igual absolutament tot. Vull dir, fins aquí he arribat. Desconnecto. S'ha acabat.
Sí, totalment. Quan hi ha aquesta sobrecàrrega, una de les coses que tenim és aquesta desconnexió, i els sistemes atencionals estan funcionant d'una manera deletèria, i per tant, no, el nostre funcionament cognitiu, inclús tot això també ens pot passar factura a nivell emocional i en molts àmbits de la nostra vida. Clar.
Bé, la darrera pregunta que et faig de tot això, ja per acabar, és: som conscients? perquè possiblement una de les claus és ser conscient de tot això.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que no som conscients. En el dia a dia, clar, veiem el que és important i moltes vegades jo sempre dic que anem apagant focs a la feina, dir, ostres, mira, tens això, tens l'altre, i no ets conscient d'això, l'efecte que està tenint a la teva vida i com surts de la feina i d'alguna manera et portes la feina a casa, et portes les teves preocupacions en el dia a dia i no som capaços de desconnectar. I és molt important aquesta desconnexió perquè hi ha una part del nostre cervell que es diu Default Mode Network, que és una xarxa neuronal, que és quan nosaltres estem en una situació de desconnexió bona, de relaxació, que és com, per exemple, quan fem meditació, anem per la muntanya sols, o aquesta part o aquesta xarxa s'activa i això dona lloc a la creativitat, al pensament abstracte, a funcions cognitives que són molt beneficioses. Si no tenim aquesta oportunitat, doncs aquesta xarxa no està funcionant correctament.
Sí que no som conscients, sí. Mare meva. Doncs, diu Emília Redolart, neurocientífica i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xarxa que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Mira, hi ha una cosa clara que estan parlant amb la Diego Emília, i és que si mirem el problema de salut mental, que sobretot hi ha una incidència important, millor dit, li prestem més atenció i més cura arrel de la pandèmia. La pandèmia ha significat moltes coses i hi ha molt abans i molt després conforme, per exemple, la salut mental. Mira, us donaré una xifra interessant que es desprèn de tot això, Hi ha 600.000, números rodons, 600.000 baixes laborals per trastorns mentals a Espanya. És un 17 més que durant tot l'any anterior. Això és un estudi de la Confederació de Salut Mental d'Espanya, que el 15% d'aquestes baixes, més llargues, més prolongades, tenen com arrel l'estrès. I la segona baixa laboral després dels problemes és la segona causa de baixa laboral després dels problemes musculoesquelètics. És a dir, tenim un què? L'estrès laboral i la manca de temps. La manca de temps, És que és veritat. Per què estem tan ocupats? És necessari? Va, que de seguida en parlem de l'actualitat policial. Aquí a COPE Catalunya i Andorra, Herrera, COPE Catalunya i Andorra, parlarem d'aquest taxista detingut. L'home, el que feia aquest senyor, era estafava dades bancàries als avis. Els avis que pujaven al seu taxi com a clients, doncs els veia vulnerables i els estafava, li robava les dades bancàries. Ha estat detingut. Doncs de seguida, entre altres coses, en parlarem, comentarem aquesta notícia amb l'Emma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Però abans, va, relaxem-nos. Relaxem-nos perquè aquesta propera actuació del Festival Íntims al Casino de Barcelona és Chucho Valdés. El 5 d'abril, a 11:15 de la nit, al Casino de Barcelona, dins del Festival Íntims, que és un format que a mi particularment em té enamorat perquè és un format de concert molt petit. Com a màxim, l'aforament són 250 persones. Això vol dir que tens un gran, com Chucho Valdés, més de 60 anys de trajectòria, 7 vegades guanyador del Grammy, 6 vegades guanyador del Grammy Llatí, al Festival Íntims, davant d'un espectacle que jo diria irrepetible i històric. Serà el proper 5 d'abril, a 11:15 de la nit, al Festival Íntims. Encara tens les entrades, 250 places davant d'aquest festival. Chucho Valdés, a l'Íntims.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cómo lo sabe?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Dormirme cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. O sea, los buenos veranos acaban. Y las pelis buenos la cagan. Si te mire, me mire.
Parlem de l'actualitat policial amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Com va tot? Tot bé?
Molt bé, tot molt bé.
Bé, mira, d'entrada, si et sembla, podem començar el tema de la cursa. Primer començarem per la cursa de Mossos d'Esquadra, eh? És la cursa solidària de Mossos d'Esquadra a Badalona, que és en benefici d'abril, en aquest cas, no? Explica'ns una mica de què va aquesta cursa.
Doncs mira, és cursa, és caminada, vull dir, és un format que no hi ha excuses per no participar. El cas és que és una cursa solidària, com tu bé has dit, és la quarta edició, es celebrarà a la ciutat de Badalona, com cada any, el proper dia 13 d'abril. I per què a l'abril? Doncs perquè va en benefici d'una nena, la filla d'un mosso, que es diu Abril. Algun cop hem parlat en aquest programa d'aquesta nena. Els seus pares tenen una lluita, la lucha d'Abril, precisament, que és un projecte que és per investigar una cura per la malaltia ultra rara que té l'Abril. Aquesta malaltia es diu paraparèsia espàstica,
sí,
del tipus 52, que és una malaltia genètica, no?, que pateix des que va néixer. És una malaltia neuromuscular, degenerativa, no?, que és ultra rara. La pateix molt poca gent. A Espanya només hi ha 3 casos. I ella és l'única nena que té aquesta malaltia. Els seus pares fan campanyes permanents amb microdonacions, organitzen actes com aquest, com aquesta cursa, no?, que participen Mossos, policies, participa ciutadania, vull dir, és una festa al final de l'esport, però també una festa de la solidaritat. I, doncs, com et deia, doncs, aquests pares han aconseguit que l'única investigació que existeix en el món és la que han aconseguit ells a través de totes aquestes donacions que porten anys i anys i anys recaptant. I és una investigació que la lidera la Universitat Autònoma de Barcelona. Si voleu participar en aquesta cursa, podeu entrar a cursamossos.cat i inscriure-us. Ja et dic, jo participo amb la meva filla de 2 anys. Que
però aneu corrents o caminant? No, la nena, suposo que corrents format, no gaire, no?
Hi ha format caminada, hi ha format cursa, caminada de 5 quilòmetres per la canalla, cursa infantil, hi ha la cursa per la gent més competitiva que tingui més ganes de dar-lo tot, no?
Sí.
I aquí tenim el format per tothom. La qüestió és participar, la qüestió és passar-s'ho bé i, sobretot, doncs, recaptar fons per aquesta nena que tant ho necessita i, sobretot, ara, no, que els seus pares, doncs, van iniciar aquesta investigació, doncs, que puguin, per fi, trobar una cura per l'Abril. I, a més d'això, si no podeu participar aquell dia, dia, per la raó que sigui, perquè no us va bé, també podeu entrar i col·laborar amb el Dorsal Zero, comprar la samarreta, etc. Al final sempre hi ha alguna manera de participar i de col·laborar amb aquesta causa tan, tan, tan bonica i tan solidària com és la de l'Abril.
Molt bé, doncs mireu, ja us podeu apuntar. Pots repetir la direcció per on s'ha d'apuntar la gent? On es pot apuntar la gent?
Sí. L'adreça és cursamossos.cat. I si voleu saber més sobre l'Abril, només heu de posar a Google la lucha de Abril, que ja ho trobareu de seguida, i aquí expliquen els pares, no?, com es financia la investigació, quina, bueno, una mica parlen de la història de l'Abril, podeu veure un vídeo, vull dir que ja podeu informar-vos bé i trobareu de seguida.
Molt bé. Malauradament, això és una qüestió solidària d'ajudar als demés a aquesta malaltia ultra rara de l'Abril, però hi ha gent que no té tant d'acord i fa coses que... Bé, em refereixo a aquest taxista, Imma, aquest tant que no té tant d'acord i fa coses que... Bé, em refereixo a aquest taxista, Imma, aquest taxista que ha estat detingut pel cos de Mossos d'Esquadra per sostreure targetes, sobretot a gent gran.
Efectivament. Doncs una persona sense escrúpols, no? Com deies, doncs, robava a clients a edat avançada perquè són els més vulnerables, evidentment, i els que poden detectar menys l'estafa o l'extracció fraudulenta de diners. Això va passar aquest dimarts a l'Hospitalet, i aquest home el que feia era, doncs, a l'hora de cobrar la carrera de les persones que pujaven, sobretot això quan eren d'edat avançada, vulnerables, no? Feia caure la targeta pel cotxe.
Sí.
Com si... Bueno, primer de tot, feia veure que el PIN no funcionava bé perquè el repetissin, llavors es quedava una mica, no? Se quedava con el número.
Con el número, sí.
No? Un cop, doncs, l'havia visualitzat, el que feia era fer veure que li queia la targeta, que perdia la targeta per l'interior del cotxe, i en aquí feia un intercanvi amb una targeta de característiques similars, que era la que entregava, doncs, aquesta persona que havia anat amb ell al taxi. I, evidentment, donada la seva vulnerabilitat, en molts casos, doncs, aquestes víctimes d'edat avançada no se n'adonaven.
No s'adonaven, ostres.
Què passava? Que, clar, al final, dues víctimes, entre el novembre i desembre de l'any passat, sí que van denunciar que algú havia estret diners d'efectius dels seus comptes, i que semblava que havien intercanviat la targeta perquè en portaven una que no era de la seva propietat. A partir d'aquí, els companys, doncs, comencen a estirar del fil, no? I, doncs, acaben detectant que les dues víctimes havien pujat en el taxi d'aquesta persona, que és la que finalment ha acabat detinguda.
És a dir, l'home hauria de tenir allà una col·lecció de targetes per similars, no? Perquè...
Efectivament.
Molt similars, una col·lecció allà. Què se parece? Esta es más azul, esta es más roja. Pues le feia el cambiazo.
Sí, i actuava, suposo que de manera molt ràpida per tal de que no detectessin aquest canvi fraudulent. Que a vegades, amb les presses, no, de dir si és una persona, doncs, d'una certa edat, vulnerable, no, amb problemes potser de visió, doncs, si tu li dones la targeta, ràpidament ha de baixar del taxi, està més pendent d'obrir la porta del taxi que no pas d'agafar la targeta. En molts casos, suposo que era fàcil, doncs, fer aquest canviazo. No?
A vegades em fa por arribar gran, Imma, perquè, hòstia, les persones grans són les víctimes de pràcticament totes les estafes. Les del gas, les del butano, les de les propines, les de les targetes que s'expliquen ara... Ostres...
Sí, el problema no és arribar gran, el problema és creuar-te amb una persona tan miserable que sigui capaç d'estafar a gent, doncs, vulnerable, que evidentment juguen amb desavantatge, no?
Bé, no tingueu por, vull dir, bàsicament és estar una mica alerta i ja està, i denunciar si detecteu qualsevol cosa d'aquestes, perquè no sé si saben quantes víctimes hi ha hagut.
Doncs no, es desconeix, però imagino que la investigació continuarà oberta i està bé que aquestes notícies surtin a premsa perquè potser, doncs, altres persones que han pogut, doncs, ser víctimes d'aquesta estafa i que per la raó que sigui, per vergonya, pel que sigui, no han denunciat, doncs potser això també provoca un efecte crida i fa que aquestes persones, doncs, vagin a denunciar a la comissaria.
Doncs no teniu vergonya, feu, perquè tothom, ja no cal ser gran, tothom podem ser víctimes d'una estafa, perquè és que la veritat, ho fan bé, vull dir, i tu no sempre pots tenir la guàrdia alta, també és veritat.
Sí, sí.
Ràpidament, en dos minuts tenim per parlar d'aquests 14 detinguts per furts i tràfic de droga en un operatiu que s'ha fet a un festival de música a Barcelona.
Sí, és un operatiu que es fa habitualment en festivals, no?, de detecció d'aquestes persones que a vegades són multireincidents i que el que fan és en aquests festivals amb la intenció d'apoderar-se de tot el que puedan, no? En aquest cas, com deies, 14 detinguts en un operatiu de seguretat en el Festival de Música Brunch Electronic, que és un festival que, pel qui no el conegui, és un festival que es fa a l'aire lliure, que és un festival itinerant, no?, que es fa a diferents localitzacions d'Europa, i en aquest cas doncs, són 7 les persones que havien robat telèfons, 6 que havien realitzat tràfic de drogues i una més que van identificar per requeriment judicial. Per tant, doncs, van poder recuperar un gran número de mòbils, concretament 25, i bueno, bones notícies, evidentment, per les persones que van ser víctimes en aquest festival.
Sí, sí, un festival d'aquests que s'estaven a los malos, estaven posant les botes fent cosetes d'aquestes, menys mal que s'ha posat remei a aquestes qüestions. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, ens veiem a la cursa.
Això mateix, això espero, eh?
A darlo todo, eh? A sacar los pulmones por la boca, si és necessari, eh?
El que calgui. Això espero, clar que sí, clar que sí. I després paellita.
Sí, lo comido por lo servido, ja fem, eh?
Claro.
Imma, un petó molt gran, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis un bon dia. Doncs de seguida arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, tota la informació, i després tornarem per parlar de l'autisme. Per parlar de l'autisme. Com canvia la percepció de l'entorn d'una persona autista després... Demà és el dia de l'autisme. Nosaltres ens avançarem i xerrem tot això i parlarem amb una dona, amb una noia que ha estat diagnosticada d'autisme per veure les seves sensacions, perquè ens explica